Lleis són l'horroritzat. Per crear, has d'estar conscient de les tradicions. Però per mantenir les tradicions, has de crear alguna cosa nova. Carlos Fuentes. L'arc de Sant Martí es mostrava ample i clar, com un pont entre el cel i la terra, mentre en Jason l'observava i somreia. No sabria dir per què, però sempre s'inundava d'una sensació de pau quan el veia, una mena de renovació interior que coneixia molt bé. El mes de les flors, inestable i enemic de tot individu al·lèrgic, havia provocat, com cada any, la tornada de les aus migratòries i l'aparició de les primeres sargantanes com a metàfora de la renovació de la vida. L'esglai de la terra havia transformat la tonalitat del cel, ara més lluminós, i el crit primaveral es sentia en tots els àmbits. La relació estreta i harmònica amb els elements havia estat una constant en la vida d'en Jason. Formava part de la seva naturalesa. Vivia sol, en una apartada de casa que cada primavera emblanquinava en calç viva dalt d'un petit puig, a prop d'un bosc, Can Calma, a la companyia d'en Talos, un ca de color de bronze, d'una estranya mescla desconeguda que podria ser entre un coli i un bulldog, que semblava escoltar i atendre les moltes converses, monòlegs, que en Jason mantenia amb ell de forma constant. A la seua finca hi havia, mig excavat, un antic forn de calç, la seua joia, com l'anomenava, situat a la vora del camí, que va restaurar, buidada de xalles, i recuperar amb paciència. Li va costar refer la volta, la circunferència a l'altura de la boca que roda tot el forn i que serveix com a base de la cúpula, que cobreix l'olla i sobre la qual s'amuntenen les pedres per coure. Per suposat, la corona, que s'allarga per damunt del forn, la va haver de refer amb cura, i cada any, en coneguts experts, organitzava trobades per tal d'apilar llenya i arreplegar pedra calcària abundant en la zona, i quan ho tenien tot engestit, destinaven un període de jornades a coure la pedra viva i convertir-la en calç. Havien de mantenir viu el foc de vers 60 hores ininterrompudes, ja fes fred o calor. Feien servir qualsevol tipus de llenya, de pi, de romaní, de sapell, tot allò que havia pels voltants. El calaven foc un dia abans i llavors, per afegir-hi llenya, utilitzaven un forcall de ferro amb una llarga fusta al darrere. El fum, grisós al principi, anava aclarint a mida que les pedres de l'interior s'anaven coent. Una experiència d'enorme força evocativa de la qual en Jason se sentia molt orgullós. El forat feia uns 2 metres de fondària per uns 4 de diàmetre. La caixa era de pedra seca amb les juntes d'argila, reble i elements semblants que constituïa l'olla. Amb aquestes dimensions, es va veure obligat a reforçar l'entrada amb 2 troncs entravessats, les tafarres, per on s'introduïa la pedra i la llenya. A la part posterior hi havia l'enfonadora, una pedra plana que en Jason va trobar després de cercar molt un poc més amunt del puig ja feia alguns anys. Arrel d'aquesta pràctica, va posar en marxa un lucratiu negoci que el reportava beneficis suficients amb l'adequat ús de les noves tecnologies per a viure en comoditat i tenir suficient temps per dedicar-se a la contemplació i a la recerca de l'equilibri físic i mental. Va assabentar-se que la calç, un dels productes més coneguts des de l'antiguitat, ha tingut aplicacions diverses, des de fer-se servir per dessecar l'aire en llocs tancats, en forma de lletada, com a pintura antisèptica i façanes, desinfectant de l'arbolat, desinfectant per al còlera, el tifus o altres malalties infeccioses, inhibidora de la putrefacció de les aigües, o fins i tot per dissoldre les pseudomembranes de la diftèria en la laringitis, la faringitis i la amigdalitis per via interna contra els vòmits i les diarrees, i també com antiàcid, entre moltes altres propietats. Per tot això, va posar en marxa aquella iniciativa de comercialitzar petites bosses de calç viva presentada en bosses de sac que ell mateix cosia i enviava atenent les comandes que arribaven de diferents països del món. La recerca del desenvolupament físic, emocional i mental s'havia convertit en la filosofia de vida de Jason durant els darrers 20 anys de la seva vida. Estudiós i practicant de mètodes com la meditació conscient, el ioga, el qigong o el tai chi, pràctiques mil·lenàries, dirigides a la renovació interior, a gaudir la vida en plenitud, a cercar el sentit de l'existència i trobar el camí cap a la seva realització. Cada matí rebia un petit grup d'alumnes que arribava amb una estoleta enrotllada que desplegava molta cerimònia entre olor a te i encens que acompanyava amb música relaxant. La classe sempre començava en la Surya Namaskar, o salutació al sol, i donava pas a altres reverències postrades i seqüències de postures o asanes. Amb vel pausat, anava explicant l'origen de cada una de les diferents posicions. Aquesta sèrie d'asanes és invenció del polític hindú Bala Sahib, que va estendre a partir de 1929, basant-se en la pràctica dels lluitadors professionals per tal de desenvolupar massa muscular i flexibilitat. Es varen fer populars a partir de 1937, quan una periodista britànica va viure al seu palau durant una temporada a l'Índia i va publicar un llibre. Després de la Segona Guerra Mundial, la seqüència es va difondre als Estats Units i d'allà a la resta d'Occident. En Marc era un dels darrers alumnes que es va incorporar a les classes. Arribava caminant, una mica abans d'hora, acompanyat d'una bicicleta vella i rovellada en la qual era incapaç de pujar la barda i sempre demanava un got d'aigua abans de començar la classe, tot i que es prenia el te que en Jason l'oferia amb un somriure als llavis. No era molt amic dels animals, i en Talos, que des del primer dia reaccionava de forma negativa davant la seva presència, li feia por. Aquell costum del ca de mossegar de forma sistemàtica gairebé qualsevol element tou l'inquietava força. Hi havia al pati uns grans pneumàtics semienterrats que es feien servir de testos i el ca s'entretenia queixalant de forma enèrgica i deixant uns petits i curiosos forats uniformes que començaven per la part interior. A la classe, en Marc tenia dificultat per arribar a certes posicions. En realitat, el seu cos, a altiprim, era poc flexible i li costava assimilar la majoria de les postures. També es mostrava absent i pot convençut dels mètodes d'en Jason, que tot d'una que va afinant aquest fet, va mirar de ser una mica més pacient amb ell. Al cap d'unes setmanes, la relació va començar a anar una mica més lluny, fins que un dia, la migdiada els va sorprendre practicant algunes postures inusuals que superaven els límits. Tot va començar a la proposta d'en Marc de donar una maneta al petit orc que en Jason cuidava just davant l'entrada de la porta principal. De seguida, el professor va adonar-se'n de les intencions del seu alumne i es va deixar fer. No va tardar a portar-lo al seu forn de calç i explicar-li, amb orgull mal dissimulat, la importància del procés. Allò és la cambra de combustió, per on s'introdueix la llenya per poder alimentar el foc, i aquell clot és l'olla, on es crema la fusta i on va a parar la cendra. En Marc feia ullers de no entendre res i, de tant en tant, comprovava si tenia algun missatge nou al seu telèfon mòbil, mentre en Jason continuava les explicacions. I allà, a la cambra de càrrega, es fan les capes de pedra calcària. El jove, tot mirant l'entrada del forn, va preguntar: «I aquesta pedra enorme d'aquí?» «Això és una mena de porta, que cobreix l'obertura per tal que l'interior es trobi aïllat. Se'n diu clau. Tot això és nou per mi. No tenia ni idea que existissin aquestes coses». I va tornar a la pantalla del seu telèfon. En Jason continuava: «La calç era un material valuós. Prova d'això és que a molts edificis, com a les esglésies, només emblanquinaven la façana principal». Però aquell jove, sense deixar de mirar a la pantalla del seu mòbil, va fer: «Sí, és clar, la puresa de l'església sobre totes les coses, encara que fos només la façana». En Jason li feia gràcia el seu accent argentí, molt marcat, els seus comentaris fora de to i la seua malaptesa en les classes, malgrat la seua obstinació. Tot això, no obstant, es va convertir aviat en un inconvenient que ell, de caràcter amable i tranquil, no sabia com resoldre i el submergia en una mar pesada on s'enfonsaven visions i sensacions ondulants i tèrboles. Cada dia trobava un nou episodi que el treia de polleguera, com la relació d'en Marc en la cuina i la seua desmesurada afició per la carn de vaca. Aquí, el nostre amic, vegetalista convençut, la primera vegada que l'alumne va parar a taula un bistec de vedella poc fet, va donar una enèrgica gabinetada del plat i els seus ulls llançaren temorosos raigs de còlera. «El puc fer una mica més?», va fer en Marc, encara de no entendre res. Un altre incident va tenir lloc el dia que va decidir substituir l'habitual música que s'escoltava a Can Calma, Lunch, Sons de la Naturalesa o Chill Out, per una altra prou diferent, Bad Gay, de Billie Eilish. No conforme amb aquesta decisió, va pujar el volum i començar a acompanyar, amb crits desafinats, la lletra. Aquell dia era gris i humit, amb núvols amenaçant pluja imminent. Convençut de que les recriminacions són una estratègia dels dèbils, en Jason va inspirar àmpliament i profunda durant uns segons. Va exhalar lentament i suau i va partir cap a l'hort, prenent ben fort una aixada. Va dibuixar uns sols rectes i profuns, perfectes per sembrar calçots, va pensar. Després, relaxat, va tornar a l'interior de la casa, amb una camisa de lli, suada i bruta, just en el moment que el cel començava a descarregar aigua neta i freda, va entrar-hi, acompanyat en Talos, i tots dos varen comprovar, alleujats, que en Mark havia partit en la seva bicicleta. Aviat, la calma va tornar a aquella llar en una vesprada agradable de tonalitats grisoses i suaus on dominava la lànguida foscor del cel i el verd secular de les sabines i els pins, envoltat de la fragància melancòlica de la menta fresca i la terra humida. Aquells moments de plena harmonia no varen durar molt. Els crits ofegats arribaven creuant la petita vall i en Jason es dirigí, espantat i a pas ferm, cap al seu origen, sota la pluja, a la baixada del camí, just vora el fort de Calç, on va trobar en Mark fet un embolic i enfangat amb el que quedava de la vella bicicleta. Amb la cara en clares mostres de patiment i ple de sang, la roba estripada i una mà aferrada al seu telèfon mòbil i enganxada entre el mecanisme de la cadena. Però el pitjor de tot era la més que probable luxació d'una cama. La pluja guanyava en intensitat i el cel era cada vegada més fosc quan en Jason, sense perdre el control de la situació en cap moment, va afinar les petites marques de la roda davantera, ara amb una forma estranya. Es tractava de petits i curiosos forats uniformes, tots iguals i profuns i ben marcats vora la llanta. Tot d'una, va mirar cap en Talos, que va fer com si res.